Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
A aquesta hora del matí volem saludar el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta. Ministre, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i gràcies a tu.
No sé si s'ha quedat molt més tranquil o no s'ha quedat tranquil, o senzillament, bueno, va veure les imatges ahir, es va sorprendre, no sé si positiu o negativament, del que va veure ahir a la plaça de Colón de Madrid, ministre.
No, el cert és que em vaig quedar com estava, perquè realment es va produir el que jo pensava que es produiria. Vull dir que no ha suposat cap canvi ni cap sorpresa. Estava dins del guió.
Dins del guió, quin era?
Bueno, el guió era la dreta, quan està enfadada, se'n va a la plaça de Colón. Fa temps anaven a la plaça d'Orient, per tant, sempre podem valorar positivament l'evolució. Ahir eren menys que l'altra vegada, probablement menys però més radicalitzats, i això, en fi, és un fenomen bastant comú, i es van produir doncs aquestes notes de color de gallines a les banderes i d'un senyor vestit de toro, i després una presidenta de Madrid intentant involucrar la corona amb el lío. Vull dir, aquest és el resum d'ahir.
El resum d'ahir, quan parla precisament d'aquest últim tema, que sembla, segur, és el menys menor de tots, perquè ens entenguem, no? Perquè sí que posen un conflicte a l'interior del Partit Popular respecte a la decisió de si el rei, que sempre ens havien ensenyat que el rei reina però no governa, pot frenar els indults en cas de produir-se.
Sí, és un intent, no ho sé si per mala fe o per desconeixement del que és una monarquia constitucional, però realment al rei no li correspon opinar, i la seva signatura a qualsevol document oficial no implica, diríem, la seva opinió personal, sinó senzillament la seva funció de sancionar allò que proposen o les cambres o el poder executiu. Per tant, és molt estrany, no sé per què es va produir. Encara no he sentit el senyor Casado dir que no està d'acord, però no m'estranyaria que passés, perquè és molt, molt estrany.
És un problema pel PP, aquesta frase de Díaz Ayuso?
Home, jo crec que sí, perquè és desconèixer el nostre règim polític, i a més pot fer mal, pot erosionar la figura del rei. No passarà res més que això, però res menys que això. Per tant, jo crec que seria molt bo que el senyor Casado digués que això no representa la posició del seu partit. Per altra banda, no sé, ahir també el que va destacar és l'absència de la majoria de dirigents autonòmics del Partit Popular, que tots van trobar altres coses millors a fer que venir aquí a la plaça de Colón.
Molts veien amb la decisió dels indults que amb aquesta trobada ahir a Colón era un clatellot important pel futur del que podia passar en el govern d'Espanya. Vista les perspectives i sobretot vista el que va passar ahir, hi ha un cert somriure a l'interior del govern d'Espanya i una certa tranquil·litat?
Home, sí, perquè si això hagués estat tan massiu com en altres ocasions, doncs probablement l'impacte, diríem-la, hagués estat molt més gran. El que passa és que també en política ens hem d'anar acostumant a prendre a vegades decisions, per dir-ho així, contracorrent, no? Contra enquestes o contra un sentiment d'opinió pública que és contrari. No hi ha decisions, per dir-ho així, pacífiques. Sempre hi ha doncs un contrast d'opinions molt, molt gran, i en aquest cas hi és, i seria absurd desconèixer-ho. Ara, malgrat això, si un creu que el que li toca fer és prendre aquesta decisió, doncs la pren.
Permeti, ministre, perquè la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha estat avui a Televisió Espanyola, i evidentment amb el tema, que és el tema que està agafant més volada en aquests moments, que són el que ara vostè i jo comentàvem, que són les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid sobre el rei, no ha volgut entrar a respondre el que va dir ahir Díaz Ayuso, però ha recordat que el sistema polític espanyol és el de una monarquía parlamentaria.
Mire, yo no soy comentarista de las declaraciones que hacen mis compañeros, pero lo importante aquí es que todos los españoles sabemos que tenemos una monarquía parlamentaria y el papel del rey está tasado. Y cuando hablamos de unos indultos, hablamos de una responsabilidad del gobierno. Y en este caso, además, para que ese gobierno, el de Pedro Sánchez, se siga manteniendo en la Moncloa. Sabemos, además, que tenemos un presidente que arremete con todo lo que significa las instituciones y la separación de poderes en nuestro país y con todo lo que supone el orden constitucional.
no és vostè el traductor oficial del que pugui dir Cuca Gamarra, però quan parla de monarquia parlamentària i les declaracions de Díez Ayuso, què creu que vol dir?
Home, deu voler dir que no està d'acord. El que passa és que jo crec que aquí Cuca Gamarra fa, jo crec, un flac favor al PP, perquè diu, jo no vull comentar. No, el problema no és comentar. El problema és dir si el seu partit fa seves o no les declaracions de la senyora Ayuso, no? Ara, pel context i tot el que diu, és obvi que no estan d'acord i me n'alegro, francament, perquè això seria una involució terrible en el Partit Popular. Ara, la senyora Ayuso era l'única dirigent autonòmica del PP que hi era, la més estimada pels participants a la manifestació d'ahir de forma claríssima. Per tant, jo crec que el Partit Popular, entre d'altres problemes, es diguin Kitchens o Villarejos o el que sigui, en té un de més gruixut, i és que hi ha en el seu sí un ànima, diríem, molt de dreta extrema, que a més sembla que és la que porta la veu cantant.
Deia, ministre, fa uns moments que ha millorat aquest recorregut de a la dreta, de passar de la plaça d'Oriente a la plaça de Colón. Però pel mig també s'hi va sumar el PSC. Recordem-ho fa 2 anys a la manifestació que hi va haver-hi també Colón.
No, el PSC de Colón no va anar mai.
El PSOE.
Aquí.
El de fa 2 anys?
Sí, i el de fa 2 anys tampoc. El PSOE no hi era, Colón. Vostè es confon o...
Perdó, la manifestació de Barcelona, perfecte, la manifestació de Barcelona. Efectivament, sí. Que era perquè ens entenguem. Eren els mateixos, però en un altre lloc.
No, sí, però eren els mateixos després de que algú decidís passar-se pel folre la Constitució i l'Estatut. Jo vaig anar amb una d'elles, perquè a Barcelona se'n va fer diverses, però jo des del moment en què el Parlament de Catalunya, una majoria, va decidir petar-s'ho tot, vaig voler sortir al carrer per mostrar la meva disconformitat. I me n'alegro molt i ho tornaria a fer, vull dir que si algú, en fi, ja sembla que no passarà, no?, però tornés a tenir la tentació de saltar-se de forma unilateral la Constitució i l'Estatut, jo em manifestaria, naturalment.
I la fotografia la tornaria a fer, aquella fotografia que es va fer famosa?
Miri, jo, depèn, si et trobes i et fan una foto, el que un ha de ser és molt coherent amb les decisions que pren. Jo vaig decidir conscientment anar amb una manifestació en contra del que vaig considerar que era trencar tots els consensos de la societat catalana, que era cometre un delicte i que era sobretot cometre un error polític profundíssim. Per tant, jo tornaria a anar, no sé amb qui em trobaria, perquè alguns dels que hi eren ja no hi són, però en tot cas hi aniria igualment.
Escolti'm, crec que... Perdoni.
No, que anava a dir que quan es trenquen tots els ponts i algú decideix, tirar pel dret, doncs és lògic que hi hagi una reacció i tots aquells que vam considerar que allò no era acceptable, doncs ens vam manifestar i, per cert, vam ser molts.
Ara parlem dels indults, però abans. Vostè que el coneixi cada dia més, el Pedro Sánchez, és un senyor que té la sort també de caure dret, habitualment?
Home, no ho sé, per ara no li ha anat malament, però jo no parlaria tant de sort. Jo crec que Pedro Sánchez té una habilitat que és connectar amb corrents de fons. Jo, per exemple, crec que no se li pot discutir que ha encertat molt les prioritats en aquesta crisi de la pandèmia, vacunació, recuperació econòmica, fons europeus, escut social és el que tocava, i jo crec que ara, que està prenent un risc important pel que fa a tancar ferides a la política catalana i espanyola, doncs també està encertant. Bueno, avui pot estar content perquè ahir The Guardian feia un editorial lloant la seva actitud i la seva decisió. Per tant, a vegades des de fora veuen les coses una mica més objectivament des de dins i jo crec que molts països europeus estan ara molt més tranquils que quan portava aquestes qüestions l'anterior president del govern.
La manifestació, per entendre'ns d'ahir, o la concentració d'ahir i el que va passar ahir, el que es va veure ahir, el que es va sentir ahir, reforcen la idea de la voluntat de l'executiu espanyol d'accelerar els indults?
No, jo crec que ni acceleren ni alenteixen. Vull dir que la decisió, pel que tots sabem, pel que va dir el president a Brussel·les, és clara. Ell va dir, per mi l'important és la reconciliació, és el retrobament, és donar una oportunitat al diàleg, i tothom va entendre perfectament què volia dir. Ara, la decisió es prendrà quan ell ho consideri, quan el ministre de Justícia li presenti els expedients que s'han de fer, però vaja, jo no crec que els fets d'ahir, la manifestació d'ahir, ni acceleri ni alenteixi res.
Quan pot ser? Quan en poden ser els indults, ministre?
Miri, poden ser en qualsevol moment, però jo crec que seran abans que marxem de vacances. Ara quan, no ho sé, perquè això depèn fonamentalment del president.
Les escoles acaben per Sant Joan, eh?
Bueno, però els polítics, diríem, i moltíssima gent, fins al 1 d'agost no pleguem. Per tant, jo sempre he dit, abans de l'estiu, abans de vacances, jo crec que abans de vacances ho tindrem, però com no li sé dir exactament quan, doncs no li dic. Ahir va haver-hi, em sembla ahir o abans d'ahir, unes declaracions de la vicepresidenta del govern que va dir poques setmanes, em sembla. Per tant, ho tenim a tocar.
Demà no ho tenim a tocar, vol dir, demà no ho descarta?
Anem a veure. Jo explico les coses com són. L'ordre del dia del Consell de Ministres de demà es va aprovar dijous a la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotsecretaris, i no hi era. Ara, també és veritat que a vegades, en el darrer moment, es porta una cosa, com es diu aquí, en mano. I normalment qui porta coses en mano és el president o la vicepresidenta primera, tot estirar. Per tant, no es pot descartar, tot i que no està previst. Per tant, jo avui li he de dir, miri, no està a l'ordre del dia. Però no em puc estar de dir que a vegades l'ordre del dia s'altera, per dir-ho així, sobre la marxa.
Hi ha gent que diu que els indults han de coincidir, o podrien coincidir, o aniria bé que coincidissin per un tema d'imatge amb el tercer grau. Primer tercer grau i després indults, o fins i tot a la mateixa vegada. Això ho considera, ministre, o considera que això ja ho veurem, també?
Jo crec que això ja ho veurem. Aquí hem de distingir molt els diversos plans de decisió. La decisió de concedir un indult és una decisió que correspon al poder executiu, que correspon al govern, i la pren de la forma i en el moment que ho considera oportú. Les altres qüestions hi han, des de qüestions de tipus judicial o la del tercer grau, que depèn de les direccions de tractament penitenciari i, en definitiva, també dels jutges de vigilància penitenciària que hi poden posar pegues o no? I per tant, no. Jo crec que en aquest cas la coincidència, si es dona, és totalment fortuïta i no respon a una decisió de ho farem quan hi hagi això.
Hi ha coses que, i permetin que encara vagi amb el tema dels indults, perquè és que hi ha un fet que em sembla molt recurrent, amb el que va dir Díaz Ayuso, amb fins i tot amb l'anunci que ha fet Vox de presentar un recurs. Tinc una pregunta, és a dir, a partir de la decisió del Consell de Ministres, què pot passar? Perquè hi ha molta gent que diu, no pot haver-hi recurs. Pot presentar-se recurs? Això pot arribar a frenar? Algú pot frenar la resolució del govern d'Espanya? Fins i tot, si el rei digués alguna cosa, es podria frenar? És a dir, quin és el recorregut que té recursos o paraules d'un hipotètiques, que jo crec que no passarà, evidentment, del rei en circumstàncies com aquestes d'indult?
Miri, d'entrada jo li disculpo que parli molt d'indults perquè tot va començar aquí.
Ara ho parlarem d'això, ara.
La primera vegada va ser aquí. Ara, jo no li sé dir, en aquest sentit els juristes hi ha tantes opinions com juristes disponibles, no? Jo crec que no es produirà cap, diríem, anul·lació per part del Poder Judicial, entre altres coses perquè el govern prendrà la seva decisió ajustant-se plenament a la legalitat i oferint el que es demana, és a dir, una explicació, una motivació individualitzada dels indults. Per tant, jo no m'imagino que ni el rei deixi de complir les seves funcions constitucionals ni que un tribunal faci una cosa, diríem, que no s'ajustaria a les previsions legals. Ara, en aquesta vida, doncs, en fi, després la vida té de sorpreses, no? Però no ho crec. Jo crec que en aquest cas hi ha un sentiment molt majoritari, fins i tot de gent que és contrària als indults, que aquesta és una decisió, és una mesura de gràcia, que qui la pot prendre i qui l'ha de justificar és el govern. I mentre ho faci ajustant-se a la llei, doncs aquesta decisió, per dir-ho així, no corre perill.
Ara ho deia, ministre, el 13 de desembre del 2017, en aquest estudi del Monarracú, hi havia Miquel Iceta, en aquelles èpoques candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions al Parlament, que s'havien de celebrar uns dies més tard. Estem parlant de l'època que veníem de l'1 d'octubre, estàvem parlant de tots els esdeveniments del Parlament, estàvem parlant de tot allò. 3 anys i mig després, estem parlant del 13 de desembre del 2017, han canviat les coses i de quina manera. Deia això Miquel Iceta i Contigo empezó todo.
Jo primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè clar, tots aquí correm tots molt i per tant no voldria donar per fet que siguin condemnats. I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Sí. Sí, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides. Haurem de tancar ferides i haurem de resoldre problemes, les dues coses.
3 anys i mig després, allò estava previst dir-ho en aquell moment, ministre, o li va sortir de dins, o què exactament?
No, això va ser culpa d'en Basté, diguem.
No, ja.
Vull dir, eh? si no hi ha pregunta, no hi ha resposta. Allà no hi havia una previsió, un guió, un coneixement, i va haver-hi una resposta absolutament, diríem, natural i deixar d'anar de qui li posen per davant una possibilitat. Si no recordo malament, vam començar parlant de l'amnistia.
Que va dir que no?
Jo vaig dir que l'amnistia no es podia plantejar, però que en tot cas hi havia oberta una perspectiva que era la de les eventuals mesures de gràcia. I jo crec que, en fi, jo vaig dir el que pensava i el que segueixo pensant. A Catalunya s'han produït unes ferides molt profundes, tant en el món independentista com en el món que no ho és, que aquestes segones a vegades són, diríem, no tan presents, però també hi són, que entre altres coses van motivar l'èxit de la manifestació a la que ens referíem abans, no? I per tant, jo sempre vaig pensar, en algun moment ens haurem de retrobar. I una de les formes, un dels, diríem, dels requisits d'aquest retrobament és tancar les ferides.
Quan va sortir d'aquest estudi d'aquí de RAC1 i se'n va anar cap al partit, va haver-hi molts problemes? Va tenir problemes? Es va donar compte de la magnitud del que acabava de dir? I la segona pregunta sobre el tema és, això li va afectar les eleccions al Parlament de Catalunya?
Miri, que n'havia dit una de grossa, sí, no ens enganyem, perquè hi va haver-hi molta gent que estava a favor, i hi va haver-hi gent que estava en contra, i per tant m'ho van fer notar, i en una entrevista moltes vegades, bueno, es diuen moltes coses, però algunes, per dir-ho així, fan diana per bé o per mal. Per tant, sortint d'allà ja vaig veure que no havia estat una entrevista, per dir-ho així, banal o menor, i que no només era un problema de donar o no un titular, sinó de realment tocar un element, diríem, que en aquell moment estava encara una ferida molt, molt oberta. Llavors, els que més en saben diuen que això ens va costar 2 o 3 diputats. O sigui que en comptes de 17 n'haguessin tret potser 20. Bueno, jo crec que, entre altres coses, per això el darrer cop que hem votat n'hem tingut 33, no? A vegades hi ha coses que no tenen, per dir-ho així, un rendiment immediat, però que després es van obrint camí. S'ha d'anar molt en compte amb tenir raó abans de temps, no? Però, en fi, jo de totes maneres ho creia llavors, ho crec ara, i per tant jo crec que els polítics, encara que correm riscos i també el risc d'equivocar-nos, doncs hem de dir les coses com les veiem, i la gent ha de poder jutjar les nostres paraules, les nostres accions i també les nostres intencions.
Deia, ministre, en aquella època que l'amnistia no es pot plantejar. Ara es pot plantejar?
Jo crec que no. No és un problema de moments, no? La nostra Constitució prohibeix els indults amb caràcter general, i certament l'amnistia és una figura molt pensada en moments de canvi de règim. Una amnistia no, és, diríem, que ho has qüestionat tot. No només una sentència, sinó el propi ordenament legal, els propis tribunals. I per això normalment doncs, les amnisties es produeixen en moments de canvi de règim. I no és el cas, no? I això ho creia el 2017 i ho segueixo creient ara.
De quina manera pot arreglar, per tant, és a dir, quan hi hagi una taula del diàleg, de quina manera, quan se li plantegi des del sector independentista... Per cert, hi serà vostè a la taula del diàleg?
Doncs no ho sé, perquè això depèn del president del govern d'Espanya i no, encara no m'ho ha dit, o sigui que no... Ara, el que sí que li puc dir és que, hi sigui o no, treballaré de valent perquè funcioni i arribi a bon port.
Val, i li preguntaré si a la taula del diàleg es posa, bueno, què fem amb la gent com Puigdemont, com Comín i Ponsatí, per posar els tres noms, quina és la resposta que pot tenir el govern d'Espanya? Que vinguin, que jutgin i que decideixin?
Bueno, és que, anem a veure, en un estat de dret tu no pots dir una altra cosa, el govern no pot dir, pues mira, com aquests van decidir marxar, pues ara fem com si res, no? Entre altres coses, això seria una flagrant injustícia en respecte dels que es van quedar. Per tant, el govern d'Espanya no pot dir altra cosa que jo vull que vagin davant d'un tribunal i donin comptes de les seves accions. I per tant, no hi ha una solució, per dir-ho així, individual. Ara, és veritat que hi ha hagut altres elements que estan sobre la taula, la possibilitat de revisar el Codi Penal, que potser els podria eventualment beneficiar, però el que en cap cas els hi estalviaria és un judici. I jo crec que quan es parla ara de solucions, hi ha gent que pensa que poden evitar el seu judici, i jo crec que no. Si tornen a Espanya, hauran de fer front a les seves responsabilitats davant de la justícia.
Per tant, judici sí o sí.
Bueno, sí, és que si m'ho pregunta d'aquesta manera, jo només li puc dir el que crec que és la veritat, i és que ells, si tornen a Espanya, doncs seran cridats a declarar pels fets que van ser l'objecte del judici anterior i que van suposar condemnes importants a bastanta gent.
Yolanda Díaz va dir en aquest estudi que a la taula de diàleg es pot parlar de tot. És així?
Sí, és que en una taula de diàleg, per definició, es pot parlar de tot. Ara, a vegades diem es pot parlar de tot com si penséssim que ho podem acordar tot, i jo crec que hi ha coses que no es poden acordar. Per exemple, aquesta espècie d'immunitat judicial que sembla que alguns defensen, jo crec que això, tu pots parlar del que vulguis, però això no és possible. O els que parlen de l'amnistia, tu pots plantejar-ho tot, evident. Ara, jo crec que no hi ha cap possibilitat de que això sigui un acord de la taula de diàleg. Però la gràcia de la taula de diàleg és que tothom pot proposar, dir el que tingui per convenient, que no hi ha límits. Ara, que no,
per tant, d'amnistia i referèndum se'n pot parlar, com deia el president Aragonès?
O clar, si ell arriba a la taula de diàleg i diu, escolti'm, jo crec que la solució d'això és l'amnistia, doncs probablement es trobarà que l'altra part li digui, mira, nosaltres creiem que això no és plantejable, no és possible. Però que ell ho pugui dir, naturalment, quan un diu diàleg vol dir que està disposat a escoltar tot. No que està disposat a acceptar-ho tot, sinó a escoltar tot. I és lògic que a l'inici d'un diàleg, doncs les posicions, per dir-ho així, siguin molt allunyades. I la gràcia, si es permet l'expressió, del diàleg, és trobar aquells punts d'encontre que no són els inicials ni d'uns ni d'altres, però que permeten avançar. I jo crec que això és el que hem de fer.
Avui hi ha un article molt interessant a La Vanguardia d'en Carles Casajoana, que parla de la via escocesa i que parla de votar, però parla de votar d'una altra manera. Quan parlem de referèndum, a favor d'un referèndum, ministre?
Jo sí, però per ratificar un nou acord d'autogovern, si ho vol, per simplificar, per tenir un nou estatut. És a dir, aquí hi ha moltes...
Però, per exemple, permeti'm, que el calzalli, permeti'm, eh? Ministre, per exemple, si un referèndum que fos, per exemple, posi la literatura que vulgui, eh? Continuar formant part d'una Espanya, etc. Un altre que digui sortir de no sé quantos, un nou estatut majoritari, és a dir, un referèndum vinculant amb tres urnes, per exemple, seria una opció?
Miri, opcions de referèndum n'hi ha a la tira, però jo li puc defensar la meva. Jo crec que és molt millor votar un acord que votar un trencament. Jo crec que és molt millor votar un acord que s'ha treballat a nivell parlamentari que no una decisió binària sobre un tema pretesament senzill. O sigui, jo sempre he dit, no, jo crec que s'ha de votar un acord. I per votar un acord primer cal treballar per tenir aquest acord, que ara no el tenim. I per tant, prefigurar aquestes coses, hi ha qui diu que els referèndums, diríem, multiresposta, doncs plantegen problemes molt, molt seriosos, no hi ha solucions senzilles. Ara hem vist recentment, o relativament recentment, doncs el que va ser l'experiència del Brexit al Regne Unit, i no crec que fos una bona experiència, tot i que probablement els que volien sortir de la Unió Europea doncs estiguin encantats, no? Jo crec que els referèndums binaris i simples tenen molts, molts riscos i no tenen prou garanties de resoldre millor les coses que els referèndums sobre un acord que s'ha treballat a les institucions parlamentàries.
De fet, el nou estatut ha de sortir precisament de vostè.
De mi.
Home, un dels de vostè, per entre altres coses, de les moltes coses que han de sortir de l'estatut, ha de sortir de la seva cartera. És aquesta la proposta del govern d'Espanya, la d'un nou estatut?
Miri, nosaltres el que diem és que veiem impossible i no desitjable la ruptura, i que veiem també impossible i no desitjable la continuïtat estricta de la situació que tenim. Vull dir que, i per tant, entre, per dir-ho així, aquestes dues opcions, diríem, d'immobilisme o trencament, haurem de trobar un camí. A mi què m'agradaria? Un camí que signifiqués un autogovern més sòlid, un finançament més just i l'estabilitat de les institucions. Això és el que a mi m'agradaria. Ara, també li dic, és molt arriscat, abans fins i tot d'haver començat a entrar en matèria, apuntar solucions, perquè jo crec que trigarem a trobar-la, no serà una solució màgica i probablement no sigui el 100% satisfactòria per ningú, el qual no vol dir que no pugui ser recolzada de forma molt àmplia com a solució pràctica. pragmàtica, no? Però l'haurem de trobar, i l'haurem de trobar en el camí, no? No és allò un piso allà ben mano, vull dir que haurem de treballar tot això.
Tot això, de totes maneres, si en el govern d'Espanya hi ha algú que coneix la situació que es viu a Catalunya des del punt de vista del socialisme o de la gent de Podem, és Miquel Iceta. Per tant, quan li preguntin quina és la solució que pot haver-hi a Catalunya més enllà del diàleg que es produirà, quina seria? Un nou estatut seria la seva gran proposta?
A mi m'agradaria un acord sobre autogovern i finançament, que sí, podria prendre la forma naturalment d'estatut. Home, hi ha qui diu, sembla que és el president Pujol, que diu que hem de tornar a l'estatut que es va acordar l'any 2006. No sé, haurem de trobar-ho. Ara, jo també li he de dir, als socialistes sobre això tenim bastanta feina feta. Nosaltres tenim, i encara és vigent, els acords de Granada, que es van prendre l'any 2013, si no recordo malament, i allà trobem una proposta de reforma constitucional que estava pensada, entre d'altres coses, per poder enmarcar un acord polític a Catalunya. Per tant, nosaltres hi hem treballat molt. Ara, que nosaltres hi hem treballat molt, té un valor molt relatiu, perquè aquesta solució l'hem de fer entre molts. I també hem de reconèixer una cosa que en fi, que no ens hem d'enganyar. Si la reforma que volem impliqués prèviament una reforma constitucional requereix de majories molt àmplies i d'un cert concurs o, com a mínim, no hostilitat de la dreta espanyola, que en aquests moments no hi és. Per tant, jo crec que a Catalunya hem viscut, i per responsabilitat una mica de tots, massa sovint unes expectatives desmesurades que després conduïen a grans frustracions. Jo crec que després de tot el que ha passat, de tot el que hem passat, convindria fer les coses de forma molt prudent per no aixecar expectatives que després no es puguin complir.
És evident que a hores d'ara l'independentisme un estatut no el compra de cap de les maneres, no? Però clar, pregunto, què diria aquest estatut? És a dir, què faria Llaminer a ulls d'una majoria d'independentistes en aquests moments a Catalunya que fes Llaminer un estatut?
Bueno, Llaminer és resoldre problemes, i jo el que primer faria, si de mi depengués la discussió sobre tot això, és primer fer un catàleg de problemes. Com és que hem arribat fins aquí? Quins són els elements que causen insatisfacció, que alguns tenen a veure amb l'autogovern català i altres amb la pròpia concepció d'Espanya. Hi ha gent que la veiem més diversa i gent que la veu menys diversa. I, per tant, en fi, hi hauria moltes coses. Jo primer faria una feina de dir, escolta, per on ens apreta la sabata? Si ens apreta per la capacitat de desenvolupar plenament les polítiques que té atribuïdes la Generalitat, si voldríem tenir competències que no tenim, si volem una participació més decisiva en el disseny de les polítiques de l'Estat, si volem un sistema de finançament que respecti l'ordinalitat o, en fi, el que sigui, no? I primer faria aquest esforç de diagnòstic. I a partir d'aquest diagnòstic faria una proposta per resoldre els problemes que haguéssim detectat. I, per tant, jo em resisteixo molt a donar, per dir-ho així, solucions tancades o allò, el piso allà ben mano, perquè crec que primer hem de fer un esforç d'aproximació als problemes reals per tocar vores. I aquesta és una feina que fa molt de temps no hem fet i que potser convindria fer i que voldrà temps, paciència i, sobretot, voluntat d'entesa.
M'agafa una frase que ha dit vostè, eh? Diu, ha dit, per Catalunya voldria un millor autogovern i un finançament més just. Això vol dir que el PSC, no Junts per Catalunya, ho troba insuficient.
Anem a veure, és que des del 2014 s'hagués hagut de revisar. És que jo, només que s'haguessin complert una mica les lleis, ja segurament estaria molt més content. Jo sempre crec que hi ha això que en diuen marge de millora. Jo crec que les coses es poden fer millor. I jo crec que també hi ha un tema que encara està molt pendent, i és la participació de les comunitats autònomes, de totes elles, amb la definició de les polítiques de l'Estat.
Però si ho volien fer, per què no ho han fet, ministre?
Bueno, no ho han fet. Escolti'm, nosaltres vam fer la darrera reforma del finançament, el 2009, i després va venir el que va venir. Nosaltres, què vol que li digui? Ja m'hagués agradat. El 2014 ja no governàvem.
Però millorar llavors el sistema de finançament de Catalunya, cal tocar l'Estatut?
No, però, per exemple, cal que el govern de Catalunya vagi a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera. Cal posar-s'hi, cal que tothom ho vulgui. Jo ja entenc que qui diu jo només veig la independència, tot això del finançament li sona a música celestial, però crec que és un error. Jo crec que estem instal·lats, ens agradi o no, en el mentrestant. I el mentrestant té marges de millora que cal explorar i a ser possible assolir. I per tant, jo crec que aquí tothom hi ha de posar de la seva banda. Hi han moltes comunitats autònomes que volen aquesta revisió, i en concret probablement la que més s'ha destacat darrerament per treballar-hi i per insistir-hi és la Comunitat Valenciana, i jo sintonitzo molt amb alguns dels arguments i propostes que es fan des de València.
I l'Estatut té marge de millora quan l'última versió va passar pel sedàs del Tribunal Constitucional?
Sí, té marge de millora, sempre hi ha marge de millora. Ara, és veritat que en aquell moment, doncs el Tribunal Constitucional, que vivia un moment molt, molt especial, recordo que no estava complert, que hi van haver-hi recusacions, en fi, va ser un moment políticament molt, molt delicat, probablement també perquè políticament doncs la dreta espanyola s'havia posat absolutament, diríem, d'esquenes al procés estatutari, doncs les coses van anar com van anar. Ara que una vegada no sortís bé, jo sempre recordo una història també ja molt antiga, no?, la de la LOAPA. Doncs el Tribunal Constitucional d'aleshores va declarar inconstitucional parts de la LOAPA. Per tant, aquesta tesi segons la qual el Tribunal Constitucional sempre li dona la raó a l'Estat i no a les comunitats autònomes, doncs històricament no ha estat sempre així, com ha de ser, perquè l'àrbitre doncs a vegades assenyala falta contra un i a vegades assenyala falta contra l'altre.
Acabo de seguida, ministre, però veu, siguem sincer, veu possible un concert econòmic?
Miri, hi ha qui diu que és possible, hi ha qui diu que sortirien els números.
I vostè?
Jo, a mi, la paraula concert econòmic no em repugna, però m'estimo més la idea de pacte. Per què? Perquè, miri, la llei que...
Com els bascos, regula, per exemple?
Sí, però amb uns continguts molt clars pel que fa a la solidaritat, des del meu punt de vista. La llei que regula el Concert Econòmic Basc parla de solidaritat, però a mi m'agradaria que els fluxos entre les comunitats i l'aportació de les comunitats al conjunt de l'Estat fos el màxim de transparent i solidària possible. I, per tant, més enllà de buscar noms o fórmules d'altres, haurem de buscar fórmules pròpies. Jo li he de dir, jo vaig votar perquè el veia bé, la proposta d'Estatut, que si no recordo malament van votar al setembre del 2005 al Parlament. I allò no era un concert, però tenia elements de millora sobre el sistema que tenim ara i qüestions, lògicament, que eren discutides i discutibles, però suposava un avenç molt notable. A mi hi ha una cosa que encara em dol que no haguem estat capaços de tirar endavant, i és que l'Estatut va dir que es faria un consorci tributari entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Agència Tributària de Catalunya, i malauradament ni ens hi hem posat ni això ha succeït, no? Per tant, marges de millora, possibilitats d'avançar en molts terrenys hi són. Ara ens hi hem de posar i probablement primer hem de fer el que ens proposa fer el president del Govern d'Espanya, que és superar ferides i desencontres molt profuns que han causat molt dolor a molta gent.
Parlant del president del Govern d'Espanya, això deia fa un temps amb el Risto Mejide, el Chester, aquell sofà famós, fa algun temps.
¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro?
Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso.
¿El partido ha indultado a algún banquero?
No sé, y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabreo.
¿Tú estás ahí?
No.
¿Fuiste diputado?
Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos.
Què pot canviar amb un govern d'Espanya i un president que deia això no fa tan poc tants anys ara?
Escolta'm, però el senyor Basté, ell estava parlant de l'indult amb un banquer, i jo crec que...
Però parlava d'indults polítics, eh?
Sí, però es devia referir a casos de corrupció, no troba? No. És a dir, i en tot cas, sempre hi ha... En aquesta vida un pot canviar d'opinió, no? Jo sempre dic que l'opinió d'un polític, sobretot la que val, és quan ha de prendre realment una decisió, no quan especula sobre quina decisió hagués hagut de prendre quan no està al poder, no? Això és la dificultat i, em perdó, la gràcia de la cosa. Si en el moment d'arribar a prendre aquesta decisió en Pedro Sánchez, per tot el que ha dit, doncs finalment es decanta per indultar, el que val és això, i no una conversa amb el Risto Mejide, per important que hagi estat aquesta conversa.
Val, i ara sí que acabo. Vostè estava present en aquella famosa conversa entre Jordi Cuixart i Salvador Illa, El Pati d'Estrongers el dia de la presa de posició del president Aragonès. Va saludar Jordi Cuixart, oi?
Sí. Sí, ens vam abraçar. Si pobre Cuixart li va caure allò la del pulpo per aquella abraçada. Sí, ens vam saludar afectuosament, sí.
Què li va dir?
No, pues, com estava, ell em va recordar que havia, que havíem coincidit amb la seva companya en una platja de Menorca, perquè li havia explicat la Txell. En fi, vam parlar de coses molt personals. No vam parlar ni d'indults, no vam parlar d'un nou estatut, no vam parlar de política, sinó, bueno, vam fer el que dues persones que fa molt de temps que no es veuen fan.
Ell va parlar molt bé de vostè, va dir de les èpoques que... del tema de la immersió d'aquelles èpoques, perquè ja tenia una bona relació, és així?
Sí, bueno, des d'Òmnium Cultural sempre hi ha hagut una dedicació molt important i una preocupació molt important pels temes lingüístics i per la llengua a l'escola, i això doncs va portar que vam tenir algunes trobades i vam parlar de les nostres perspectives. I jo li diré, a Òmnium sempre hi havia por de que el PSC de cop i volta volgués qüestionar el model lingüístic a l'escola catalana, cosa que no ha succeït, no? I per tant d'aquí ve la relació. I després una cosa que a mi em va semblar interessant, de les moltes que ha dit en Cuixart, va dir, Catalunya necessitem una àmplia majoria, i a la majoria que jo hi vull, que hi càpiga tothom, doncs sens dubte el PSC hi ha de ser. Això ell ho ha defensat sempre, i per tant també és normal que en aquest cas, a part del tema més personal, hi hagi un concepte de país molt integrador que ell defensa.
Acabem aquí, amb el temps ja exhaurit. Li agraeixo molt. S'ha vacunat ja, per cert, ministre, o no?
Bueno, jo he fet la primera.
Ah, és AstraZeneca.
Diuen... Sí, jo soc de la AstraZeneca, i aquesta setmana em diuen que ja podré demanar la segona dosi, perquè ja estic a punt de complir les 11, em sembla que són setmanes. I per tant, aviat espero que em posin la segona i que ja pugui demanar un certificat de vacunes i que em senti més tranquil i més feliç, i que a més pugui respondre encara amb més alegria amb aquesta conversa de tothom, que en comptes de bon dia em diuen, ja t'has vacunat? Doncs poder-ho dir, doncs mira, sí, del tot.
Quan es poden treure la mascareta, ministre? Vostè ho sap tot.
No ho sé. Jo dubto que sigui abans de l'estiu, però és veritat que els experts ens estan dient que l'aire lliure és molt més segur que entorns tancats, no? I per tant, home, jo crec que quan arribem a la immunitat col·lectiva, doncs podrem prendre la mesura de treure'ns la mascareta en entorns oberts. Ara, de totes maneres, jo li he de dir, diguem-li a la gent que això encara no ha passat, que encara tenim el bitxo suelto, per dir-ho així, i que hem d'anar tots molt amb compte, i que, per tant, més val prendre més precaucions que menys, perquè això encara no ha acabat. És veritat que la vacunació va com un tiro i que ben aviat podrem declarar-la, diríem, que hem vençut el virus, però jo crec que encara no ho podem dir.
No, i tant que no. Miri, li dic una notícia al govern britànic, que acaba d'anunciar fa poca estona que l'aixecament de totes les restriccions que estaven previstes pel dilluns que ve serà retrasat 4 setmanes per l'augment de contagis d'aquesta, ara hem de dir variant Delta, però no s'entenguem, la variant Índia. Destacats ministres del govern britànic van signar al migdia la decisió de retardar aquesta mesura, i s'espera que el primer ministre ho confirmi aquesta tarda des de Brussel·les, on hi ha la cimera de l'OTAN. D'acord amb el pla de desescalada, dilluns era la data en què s'aixecaven totes les restriccions sobre contactes socials, el que permetia que discoteques, casaments i altres events podien celebrar-se sense límit de gent. Segons la BBC, el govern britànic demanarà més a la població que treballi des de casa a la mesura que sigui possible. Aquest retard serà votat per la Cambra de Comuns. Per tant, efectivament, certificant i els britànics que porten un ritme de vacunació, diguem-ho, per damunt de la mitjana, com Israel, ja han dit que, de moment, la desescalada, lentament, no tan ràpid.
Sí, i jo crec que aquí ens podem trobar, anava a dir, Déu no ho vulgui, doncs amb la necessitat de fer-nos enrere d'algunes mesures, no? Però per això ara les comunitats autònomes tenen més marge per anar decidint en funció del seu més estret, més pròxim coneixement de les coses. Jo crec que anem bé, però, per exemple, encara veiem aglomeracions de gent, jo crec que exagerades a determinats entorns, fins i tot a les platges, potser com portàvem molt de temps amb moltes restriccions, la gent té ganes de recuperar el temps perdut, per dir-ho així. Però hem d'anar molt amb compte, perquè encara, i entre la gent més jove, doncs estan produint contagis, és veritat, que són, diríem, més lleus que el que van ser entre la gent més gran, molt més lleus, però no per això deixen de ser preocupants. I, per tant, anem amb compte, això encara no ha acabat.
Ministre, moltes gràcies i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.